mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así es, tema, así continúe. Mol bon dia, si acabes de incorporarte ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol, i sí, també m'agraden els divendres, perquè és el nostre dia oficial del turisme. Turis COPE Castelló, allà al voltant de les 2 de la vesprada, amb Alberto Marco. Però avui és un dia especial, no sols perquè és divendres i s'acaba l'escola, l'escola en este any 2024, sinó perquè estem repassant l'activitat nadalenca a Betxí. Ho hem fet ja amb la seva alcaldessa. Ara parlarem en un tono, esperem, més nadalenc que en els últims minuts de la primera part del nostre temps, el darrere en COPE. I també de la grossa de Nadal, que la tenim ja aquest diumenge, no oblidem. Estarem també a Benicàssim, perquè ha hagut d'ahir esglai important en l'aigua potable en algunes urbanitzacions. Pareix que s'ha solucionat ja. A veure què ens conta Susana Márquez Escoín, la seva alcaldessa. Però abans, com sempre, que a aquestes hores, el que fem és guaitar a castellonformación.com. Volem saber a hores d'ara quina és la seva notícia. La Diputació de Castellón finalitza la obra pública d'empleo extraordinària de estabilització. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellonformación.com. També volem saber com tenim l'horatge. Avui hi ha dinars d'empresa, sopars d'empresa, ve el cap de setmana, n'hi ha molta gent que té festa ja el dilluns, el dimarts, que se'n va de vacances. Agència Estatal de Meteorología, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. Buenas. Lo más destacado en la provincia de Castellón está siendo y seguirá siendo el viento del noroeste, sobre todo en zonas de interior. Hoy tenderá a perder fuerza a última hora. En lo que resta de jornada continuará el cielo poco nuboso, con temperaturas máximas de 16 grados en Castellón y 15 en Vinarós. Mañana sábado el viento del noroeste volverá a soplar con rachas muy fuertes en el interior. Seguirá el cielo poco nuboso en general y temperaturas con pocos cambios, mínimas de 4 grados en Castellón y 10 en Vinarós, y máximas de 16 grados en Vinarós y 15 en Castellón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Todo el que escoltes per ací ho pot llegir les 24 hores del dia, el més destacat a cope.es/castellón, on també tenim la secció d'àudios per recuperar programes que no has pogut escoltar. Què destaquem? Destaquem que el puerto de Castellón capta empresas argelinas para sus instalaciones. Dos importantes grupos. Es la entrevista que vam realitzar al president de l'autoritat portuària, Rubén Ibáñez Bordonau, només xafar de nou terreny espanyol després d'estar en Argelia. És la primera missió comercial després de l'alçament del bloqueig que Argelia va fer a Espanya per tot el tema del Sàhara i Marroc i el govern d'Espanya i Pedro Sánchez. I també Jorge Lengua cierra un gran 2024 i avisa para el próximo año. Van a pasar muchas cosas. Esperem que siguen totes bones. cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La Betxista sent protagonista d'este programa que en un instant també parla del que és la grossa de Nadal i també uns problemes que han hagut en aigües potables a una zona determinada de Benicàssim. Estem a la Fratelli, estem a Brisa Mar Group, estem amb Carla Nebot Nebot, l'alcaldessa de Betxí. S'ha calmat una miqueta, que estava un poquet alterada.
Sí, no estic alterada. Vostè ja sap, vostè, i li parla de vostè.
Això que està enfadada.
No, Raül, tu ja saps...
Que com diuen que va prohibir ara també els soterraments a determinades hores, jo estic preocupat perquè
més mentides, com si... No, més mentides dels governs del PP, justament del govern d'ací, del portaveu d'ací, del Partit Popular de Betxí, més mentides.
Però alcaldessa, que estem en prèvia de Nadal.
Pues pareix ser que alguns els ha oblidat l'espíritu nadalenc, sabeu que alguns l'han perdut. Pues sí, més mentides, Raül, perquè jo no sóc qui per prohibir els enterraments. Jo crec que cadascú és lliure d'enterrar el seu familiar quan vulga, a l'hora que vulga, i de la manera que vulga. Jo no tinc que ficar-me en ninguns enterraments de ningú. Són moments de dolor de les famílies. Crec que això és una falsedat. El que sí que s'ha acordat és que el tapar el nítxol, que no és enterrar, el tapar el nítxol, que normalment sempre tenen que passar 24 hores des de que s'enterra, mm-hmm. el tapar el nínxol que se faig a partir de les 2 de la vesprada per temes de feina de la brigada, perquè si no tenim enterrador, ho fa una persona de la brigada, la qual té la seva remuneració a part per fer aquesta feina, i s'ha acordat que ho faig a partir de les 2 de la vesprada. El tapar el nínxol, tapar el nínxol, res d'enterrar, són barbaritats, barbaritats, i per això li dic que la línia del PP, les falsetats, la veritat és que segueix en la mateixa línia. Ja t'he dit que jo no sóc ningú, ni jo ni l'equip de govern, per dir cadascú quan vol enterrar el seu familiar.
Alcaldessa, que estem en Nadal. Entra que d'aigüeta, per l'amor de Déu, com està estat avui. Ens acompanya també Jorge Gumbau, que entre altres coses és cantaor valencià. Molt bon dia, senyor.
Molt bon dia, Raül.
I a més que també fa activitats nadalenques mitjançant la publicació Som Betxí, en la que coordina i col·labora. Què heu preparat? Què té que veure una publicació com Som Betxí en el Nadal per a xiquets i per a xiquetes?
Exacte, des de l'any passat ja van començar convocant un concurs de relats i de postals per als xiquets i xiquetes de les escoles de Betxí, i enguany hem continuat en això, i cada any va ser veu en augment, perquè cada any n'hi ha més postals, n'hi ha més microrelats, i per tant més xiquets i xiquetes que participen.
Mm-hmm. I fins quan és? O ha finalitzat ja?
Ha finalitzat ja el termini. L'altre dia van publicar les postals finalistes, que han estat 13, n'hi ha més de 300 que s'han presentat, i ara estem valorant els microrelats.
I els microrelats, els joves ho entenen, això, el que significa? O és a partir de que tenen ja els dispositius mòbils i escriuen més breu? O...
No, vull dir, són xiquets de primària, la majoria ho desenvolupen en classe, també és cert que n'hi ha xiquets i xiquetes que fan el relat en sa casa, però semblen ser originals, i ahir jo crec que es posa a prova la capacitat imaginativa dels xiquets, perquè estàs llegint i de vegades no pots evitar soltar una risa.
Doncs és una molt bona iniciativa, i tot relacionat amb el Nadal.
Sí, està clar, tot relacionat amb el Nadal. No imposem una visió del Nadal, perquè els xiquets i xiquetes pues, poden parlar dels aspectes que ells volen, tant de l'aspecte familiar com si són més creients de l'aspecte dels Reis Mags o simplement del Pare Noel.
Doncs esta és una de les novetats que s'ha reactivat mitjançant la publicació Som Betxí, que ens està contant Jorge Gumbau, que és un home que sempre està, per al jove que és, fent recerca de les tradicions, recuperant tradicions. Hi ha tradició de cant nadalenga a Sia Betxí? Algo autòcton o és més comarcal? O...
Bé, la veritat que les tradicions pel que fa a les cançons nadalenques així s'han anat perdent, però tal com passava a altres pobles, s'estilava abans, parli d'abans, la tradició d'anar porta per porta, els xiquets i xiquetes, a recollir el seu aguinaldo, i aleshores cantaven al baix de Nadal. Un exemple dia, senyor cura, tiremos un pastisset, que avui és la nit de Nochebuena i ha nascut el Jesuset. Cosetes així, també n'hi ha ben altres, pues, això era la finor de cada xiqueta i xiqueta, no? Però n'hi havia un altre que dia, com era, diu, esta casa està pintada de costelles d'animal, si no me dona una coca, me cagaré en el bancal. Això ho cantaven perquè li donaren l'aguinaldo.
Tal i com està avui de caràcter l'alcaldessa, jo crec que este li pegava més, eh? M'ha a mi, eh?
No, ara mos farem un moscatellet i ja està.
Sí. Uns bunyolets, uns xurrets a la xurreria, moscatellet...
No, que encara no està oberta, la fira encara no està oberta. No me veig a vostè compartint un moscatellet i un xurret ara en la fira Nadal, en el del PP? No.
Per què no?
Ah, però no ho sé, no res. O sigui, que estem recuperant aquestes dites, no?
Sí, exacte. Mm-hmm. També n'hi ha ben Nadales pròpiament dites, pues, que versaven dels aspectes del Nadal. N'hi ha una molt bonica, està en castellano. Mm-hmm. Això I suposa ben. Un esforç per a la gent que solen parlar el valencià. Però, bueno, la cultura popular, pues, al final, és el que té. I és molt bonica perquè parla de quan va néixer el Jesuset. Si te va bé que anem bé de temps, te la cante.
Sí, home, a veure, si estem així, després, més que res, alcaldessa, a vostè li va bé que li canti.
Sí, per supost, a més, escoltar sempre a Jorge és un plaer, és una meravella.
Anem a recuperar l'esperit nadalenc d'aquest programa.
Dia. Pastores de Judea, que vais para el portal, que dicen que ha nacido el rey nuestro zagal, que ha nacido el rey sin dinero, sin alhajas, entre él no hay pajas, la mula y el buey, entre él no hay pajas, la mula y el buey. Vayamos todos juntos para poder entrar, que cada cual le lleve algo para cenar, que ha nacido el rey sin dinero, sin alhajas, entre él no hay pajas, la mula y el buey. Entre él no hay pajas, la mula y el buey. Yo le traigo queso y leche y de abejas un panal. Yo le traigo un corderillo que ella deja de mamar. Yo le vengo por si duerme conmigo al despertar. Aló, aló, a caminar, a caminar, a caminar.
Bravo, bravo. Això seria en guitarreta, en bandúrria, això en castanyetes, en pandereta, perquè les panderetes estan perdent-se, eh?
Normalment la gent, abans la gent era pràcticament pobra i se fabricaven els instruments en casa. Aleshores, això se solia tocar en panderetes o en la simbomba. N'hi ha una que diu, la simbomba és un perol, el perol un tros de llanda i la pell és de conill i la varilla de canya. Així era com es feien els instruments.
Mare
tenim un artistazo, així, Betxí.
Escolta, les sambombes estan perdent-se també, les panderetes també.
Sí.
Així a Betxí, que els agrada innovar i demés...
Bueno, però tenim a Jorge, que
està fent
una tasca i una llavor, crec, que incomodable i que així a Betxí pues, se té molt en valor, no? I la seva feina crec que està molt reconeguda i és una meravella tindre'l sempre, Raül.
Jorge Gumbau, moltes gràcies per compartir aquestes tradicions amb els oients de COPE i recuperar el que és la nostra memòria que se perd per el temps. En aquells moments la gent poc sabia escriure, sí que sabia cantar, sí que tenia molta memòria i per això s'han perdut les cosetes i no és perquè algú va contant-lo i algú va recollint-lo, és impossible tindre.
Gràcies a vosaltres per evitar també en aquesta oportunitat de parlar així, que aquestes cançons caiguen en aquest barranc de la desmemòria.
Que vaja bé, gràcies, i bon Nadal, i bon any. Alcaldessa, que està així, sí, Alberto Marco, que ara vol parlar de la grossa de Nadal. Ha tocat alguna vegada la grossa de Nadal a Betxí? O...
Grossa no, però farà un parell d'anys sí que vam tindre un quin premi, un quin premi del número de la penya valencianista.
Bé.
Un quin premi, i grossa, bueno, de Nadal... Quin premi, crec. Si no m'equivoque, algo més gros, no, però sí que hem tingut diversos quins premis.
Ja que parla de la penya valencianista, que és uns arrels a Betxí, no podem acabar un programa des de Betxí que encara no han preguntat, no li han preguntat res del Palau, per l'amor de Déu. Com tenim el Palau? Que hi ha passat algo en el Palau?
Pues el Palau el tenim preciós. Este cap de setmana tenim visites guiades.
Sí, ho han contat ja.
Sí, si jo ho recolte, ho recorda la gent, crec que queda alguna visiteta, que alguna entradeta queda... I serà la primera vegada que obrirem en les visites guiades la zona de les pintures que vau estar així a Voreles.
Sí, sí.
Serà la primera vegada que se farà el recorregut ja en les pintures de finals del gòtic, principis del renaixement. Sinó que supercontents. I l'any que ve tindrem llum en la sala de la volta gràcies a un conveni que ens ha costat molt en la Diputació, de molt treballar, de molts dies d'insistir, un conveni que hem tret en la Diputació per a l'any que ve de lluminària per a poder acabar de fer la sala de la volta.
O sigui que ens queda més dinerets de Brussel·les, es traurà esta vegada...
De moment, de Diputació.
Perquè no crec que Mazón estiga per donar-li molt...
No, Mazón...
Que li arreadia en este
Mazón, programa. Mazón, si mos arribara el sorteo de Nadal, així seria que mos arribaren els 2,2 milions, un poquet més d'euros per a pequelar, ho dubte molt. Però, bueno, també he de dir que sí que tenim ara, que vam aprovar el plenari l'altre dia, ja per a licitar les obres del FP, de l'edifici, són 5 milions quasi mig d'euros, de l'edifici nou d'Arts Gràfiques, que serà un referent perquè sols n'hi ha a València, on la gent pot anar a fer els FPs d'Arts Gràfiques, i l'altre el tindrem així a Betxí. Més de 5 milions d'euros... I s'anem a licitar-ho ja. Espero que no passi res pel camí, que no vinga el senyor Mazón i diga també ho paralitzem. Però de moment va endavant i això també és una molt gran notícia per a Betxí, per a l'educació de Betxí, per als veïns de Betxí i veïnes de Betxí, però sobretot per a la nostra província.
Alcaldessa, agarra-se-ho en calma, que és Nadal. Està una mica alterada. Això que mos ha cantat Jorge Gumbau i tot, i dic, ara se calmarà, no hi ha manera. Que tinga bon Nadal i bon any.
Igualment.
Gràcies per compartir tots aquests projectes amb els oients de COPE, que ara estem pendents de la grossa de Nadal, que no oblidem, és el diumenge, Alberto Marco.
Ja estem en el compte enrere per a aquest diumenge, per a tot un clàssic que quasi és l'apertura per al Nadal, com és el sorteig de la loteria de Nadal, i volem veure com s'està preparant i com s'està vivint doncs en algunes de les administracions, per exemple, que l'any passat van ser afortunades en un dels premis grans. I anem a la número 4 de Vila-real, ahí al carrer Benedito. Miguel Batalla, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal, Alberto? Molt bon dia.
Suposo que ja aquestes últimes hores, en més moviment o com se nota?
Pues és molt de moviment, la veritat. Enguany diríem que és una cosa que ha anat de menys a més, a mesura que va acostant-se el sorteig, la gent, pues, podríem dir que era un poc reàcia, però està clar, el que és el sorteo de Nadal per a la gent és, està, com tu fes referència, és tot un referent, i està clar que ningú vol perdre l'oportunitat de, per què no, tindre aquest pele de sorte de la fortuna que li puga canviar la vida. I aquestes últimes hores, pues, la veritat, diríem que estem pues, batint rècords, no?, respecte a lo que va ser, per exemple, la temporada passada a aquestes alçades, no?
No sé si ja em dic que tu vas a ser un dels afortunats, vau vendre ahir una sèrie d'un cinquè premi l'any passat, això també se nota perquè la gent vull ganar ahir?
Sí, la veritat és que tot ajuda, no? Dins de lo que és el tema de la venda, pues això, jo la veritat és que estic regentant l'administració des de la temporada passada, des de l'any passat, i sí que és veritat, no? Gent, per exemple, dels pobles del voltant, ja no te dic de fora, perquè també he tingut demanda d'alguns números concrets per a lo que és el panorama nacional, però sí que per lo que és la província de Castelló, pues, gent de Moncofa, gent de Nules, gent d'Almassora, els pobles més al voltant de Vila-real, pues, claro, se'n recorden que l'any passat així va ser una de les administracions que més rebombori vam tindre, no?, a nivell de premsa i a nivell de, pues, haver donat un cinquè premi que, la veritat, està a l'alçada de ben poquets, no?, i ho vam aconseguir aixina.
En el qual supose que el nombre de ventes també s'haurà netat, especialment en pujada, no?
Pues sí, jo diria que la veritat és que s'està menjant ara moltíssim, no? Ara mateix és difícil calcular esta setmana el percentatge que portem, però bueno, jo diria que al voltant d'un 3 o un 4% segur respecte a la temporada passada s'està venent de més, no? I això vol dir, pues, lo que tu fas referència i lo més important, no? Que la gent, pues, o és perquè té més necessitat o és perquè, claro, ningú vol perdre-se-ho i la gent, pues, ja està acostumbrada a que la crisi fa que a muntó gent tinga que tirar mà de la loteria per atraure uns ingressos extres, per a nivell de col·lectius, a nivell de penyes, a nivell d'associacions, i aquest tipus de coses, pues, fa que la gent, pues, tingui que menjar-se i intentar buscar aquest plus, no?, extra.
Te volia preguntar també, perquè hem vist estos últims anys, especialment quan són tipus de... quan se fa la loteria, que veiem premis en tal de l'administració, i moltes vegades se diu, no, és que s'ha fet per maquineta. També s'està notant creixement d'això, de lo que se, el número que se diu per maquineta, que no siga el dècim de tota la vida?
A veure, això tot ajuda, no? Al final la gent un poc està agarrant un poc la cosa del tema de la cultura, que el que volen és tenir una participació i que siga... validera, no? És veritat que la gent de cara a l'acim de Nadal és molt reàcia perquè tots volen tindre el seu decimet, o sigui, no és el mateix, no? Però la resta d'any sí que la gent es dona igual, inclús el número, però sí que és que per a Nadal, pues, ho busca una determinació concreta, fetges de naixements, i sí que fan lo possible i lo impossible per a poder adquirir-ho en dècim. Si no pot ser en dècim, pues claro, està l'altra opció, que és el tema del terminal, en què la gent, si n'hi ha algun número disponible, també ho intenta, no? Perquè també és un poc reacia a que tinga que buscar-se un poc la vida per a que li puguen enviar de qualsevol punt d'Espanya. Però sí, està clar que tot el món vol el seu decimet perquè pareix que l'altre no siga igual, encara que la gent cada vegada està més educada i més culturitzada, que dona exactament igual. O sigui, és participatiu igual, i la gent, pues, dins del que cal, quan un està necessitant, en què vol una terminació concreta, li dona igual agarrar el que siga. Però sempre se busca una terminació que ho vulga i que no estiga en paper, no?
Per cert, parlaves abans de gent que busca un número específic. Si parlem de Vila-real, hi ha un número que sempre jo crec que algun, sobretot aficionat del Vila-real, buscaran, és 26-521. Encara se demanda el de la final de l'Europa League?
Encara se demanda. Jo tinc la sort de que per a Nadal ja està agotat, i sí que per al Niño encara me queden dècims del 26.521. I sé el 17... el 52, per exemple, ara Nadal també tinc molta afluència de demanda, en fi, a més del 13, no?, i el 69, que són aquests números, i el 15, que sempre és tan difícil d'adquirir i de poder aconseguir. però sí, al final està clar que la gent li té fe a certs números per a bé o per a mal, i el que vol és tindre un poc de confiança en ells, encara que aquest sorteo és diferent a tots, perquè per més que pareix que siga el número, dona exactament igual. Recordem que per a Nadal se té que treure un número complet en una bola, és bola i bola del premi d'assignat. O sigui, no és com la resta de sorteig de tot l'any, en el que durant 5 bombos tenen que anar traient bola, 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 i moltes vegades és difícil que puguin coincidir dos números iguals o tres. Per tant, ara diguem, tots tenen el mateix percentatge de sort de poder tindre aquest premi d'adquirir, no?
Pues esperem que hi ha sort, no? A veure si per segon any consecutiu pot caure també en aquesta administració de loteria número 4 Vila-real, la del carrer Benedito, i que suposaria també pues una pluja d'euros també, però no només per a la localitat, sinó per a tota la comarca i la província. Miguel Batalla, gràcies per atendre el micròfon de COPE, i com diem, molta sort, i que ho pugues ahí celebrar tu també ahí des de l'administració el diumenge.
Pues que així no sigui, Alberto. Gràcies per a tots, que passeu uns bons Nadals a tu i als teus oients, i ja sabeu, així encara mos queden numerets que, perquè no, intentem superar-lo de la temporada passada. Si l'any passat va ser un cinquè, enguany pues anem a intentar assaltar el quart, tercer, segon, i per què no, el primer, no? Una vegada posats. Gràcies, Alberto.
Ahí va, ahí va.
Una salutació per a tots els administradors i administradores de loteria, que estos dies, evidentment, estan treballant molt i que estaran molt pendents, evidentment, de COPE el proper diumenge en aquesta programació especial amb motiu del sorteig de Nadal, de la grossa de Nadal. És la una de la vesprada, 27 minuts, i en un instant anem a actualitzar les notícies del dia. Estarem també a Benicàssim en el problema que tenen, han tingut en l'aigua en algunes urbanitzacions, i com no, al ser divendres és el nostre dia oficial del turisme, Turiscope Castelló.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Des de Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, volen desitjar-te un bon Nadal i un pròsper any 2025. Agraïm-te un any més la confiança, perquè junts continuen creixent. Que aquestes festes estiguen plenes d'alegria i moments especials. Rural Nostra, sempre al teu costat.
Somos de compartir, de estar ahí en los momentos difíciles. Somos de dar lo que tengamos y de hacer piña. De ofrecer apoyo, un abrazo o sacar una sonrisa cuando hace falta. Somos una tierra solidaria. Somos de ayudar siempre. Somos así. Un Nadal para compartir. Un Nadal més valencià que mai. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Rey Melchor, Dani García pide una batidora.
Cash Money.
Lorena Sánchez, una consola.
Cash Money.
Los Reyes Magos tienen claro dónde conseguir sus regalos estas Navidades.
Televisor.
Pues tú, ¿qué crees? Cash Money.
Cash Money.
Cash Money Electrodomésticos. Los mejores precios de Castellón y provincia también en Navidad. En la ciudad del transporte y en cashmoney.es.
Sí, sí, sí. Cash Money, sí.
Castelló és Nadal. Aquesta setmana la cultura i la tradició s'obrin pas amb l'inici del cicle Nadal de Corals. El concert, la banda municipal a l'Auditori, el Belén Vivent de Sant Josep Obrer i, com no, el Belén de la Pigà, que enguany comptarà amb dues sessions i continua gaudint de la il·luminació, els mercats ambulants, el pessebre del carrer Major i les centenars d'activitats preparades en tota la ciutat. Recorda, Castelló és Nadal. Tota la programació en castellonturismo.com. Ajuntament de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Palacio Thalasso Clínica y Hotel, uno de los establecimientos más prestigiosos en el turismo de salud mundial, muy cerca de ti, en Benicàssim. Ven a conocer los nuevos tratamientos de belleza y salud de nuestra renovada clínica, equipada con la más actual aparatología. Descubre cómo el método Ion by Palacio, única tendencia que utiliza flujo de iones, puede revitalizar y dar luminosidad a tu piel. Información en palacio.com o llamando al 964-300-250.
El jubileo 2025 está a las puertas. Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, la Iglesia se prepara para este gran acontecimiento convocado por el Papa Francisco. En nuestra diócesis, la apertura será el domingo 29 de diciembre. En Castellón, a las 11:30 de la mañana, comenzará una peregrinación desde la Iglesia de la Purísima Sangre hasta la Concatedral de Santa María. En Segorbe, la peregrinación será a las 6 de la tarde, desde la Capilla del Seminario hasta la Catedral. Ambas Eucaristías estarán presididas por nuestro obispo Casimiro. La diócesis de Segorbe-Castellón te espera para comenzar juntos este año santo lleno de esperanza.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closed.
la una de la vesprada, 31 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a la sintonia COPE, a esta sintonia COPE. Soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els divendres perquè és el nostre dia oficial del turisme. En un instant estarem amb Turiscope Castellón. Abans estarem a Benicàssim, a veure què ha passat ahir en les urbanitzacions, l'aigua potable, que ens explica si ja s'ha solventat tot i sobretot perquè no torni a passar. Anem a contactar amb l'alcaldessa Susana Marqués Escoín. Però abans, l'home que ha desdejunat amb Begoña Carrasco García. Alberto Marco, quins són els principals continguts informatius que podrem escoltar a mediodia a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts?
Doncs l'únic que m'hem portat a la boca és la notícia que ens ha deixat d'eixa compra, ja se venia parlant del que és el Cine Rex, i se... lloc al carrer Asensi de la capital, que serà a partir d'ara un contenidor cultural. N'hi hauran ahí projeccions, n'hi hauran activitats per a tots els públics, no només per a gent jove, sinó inclús ha dit Begoña Carrasco per a gent major, que ara no té cine al centre, de nou tindrà un cine al centre, això sí, en altre tipus millor de propostes, no tant d'estrena, però sí que també d'actualitat. Destaquem també, ja et dic, que avui és dia de turis, el dimarts és dia de Ceracope,
sí,
avui s'ha confirmat i acaba de manar correu electrònic, inclús per anunciar lo Cebisama, que se reforça, i se pavelló tecnològic, que tindrà pavelló propi, el pavelló 4 de nivell 2 de Fira València, dedicat a esa maquinària i tecnologia de la indústria taulellera. Per exemple, estarà ahí la integració de sistemes automatitzats i solucions basades en intel·ligència artificial, també l'aplicació de l'impressió 3D en la fabricació de gres ceràmic, el futur dels forns elèctrics, la captura de diòxid de carbó, la producció ceràmica o la impressió digital. O sigui, tota esa última tecnologia, el que hem d'anar impulsant de cara a esa llevada del gas, ese canvi d'energies de cada 2030, doncs estarà també ahí present un any més en Fira València a partir del 28 de febrer aquest any.
Ai, o sigui, un mes després de Fitur. Gener, més o menys, coincidís també en aquestes dates la Fira Internacional de Turisme de Madrid Fitur i, com a parir que siga la Quaresma, Cebisama, igual se n'anarà a finals de gener, a principi de febrer, una vegada ho vam fer el mes de maig, ara ho fem a meitat de febrer.
Ara ho fem a finals de febrer, 24 al 28.
24 i 28 de febrer. Enguany no és bisiesto, no?
Ja va ser l'any passat i ja va coincidir.
Todo soy molt més a partir de les 2 de la vesprada, 20 minuts, a l'informativo Mediodía Cope. Aleshores, que n'hi havia? Suc de taronja? N'hi havia
molta gent.
N'hi havia molta gent. El brindis nadalenc de l'alcaldessa de Castelló i de l'equip de govern. Quants minuts ha tirat de fer un resum de l'any, l'alcaldessa?
Entre 35 i 40, estil José Benlló.
Mare de Déu. Hi haurà... Primer, podíem fer el rànquing. Podíem fer el rànquing. A veure qui va líder del temps empleat en fer un brindis. 34, has dit?
35-40.
I Benlló, quan va estar?
Pues també va estar 35, ahí, 35-40, comptant en aquest cas que també va parlar María Fajardo.
Ah, i vull parlar també de Toni Hortolà, no?
Sí, però ja se n'ha anat.
Ja se n'ha anat de la Copa de Nadal. Imaginen vostès, ara que fan discursets d'empresa, o en la nit de Nadal, si algú encara fa un discurset, que se tiren 35-40 minuts fent-lo. És una cosa espectacular. Espectacular.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hay un asunto que nos ha preocupado muchísimo en las últimas horas y que evidentemente pues había fastidiado a las personas, como no, que residían y que siguen residiendo en un lugar en concreto, en una zona en concreto del término municipal de Benicàssim. El ayuntamiento se puso manos a la obra y ahora, bueno, pues estamos ahí un poquito preocupados de si había potabilidad en el agua, no había potabilidad. El ayuntamiento no ha parado de realizar gestiones y junto a responsables de salud pública y la empresa concesionaria, bueno, pues han tenido ese contacto con las asociaciones de Las Palmas, La Parreta, Montornés, el Refugio. Susana Marqués Escoín, alcaldesa de Benicàssim, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para estas cosas nunca estamos preparadas porque uno no cree que vaya a suceder esto hoy en día con el agua potable, pero en fin, hay que poner soluciones.
Bueno, la verdad es que ha sido un incidente muy, muy lamentable que ha trastocado durante unos días a un grupo importante de vecinos de Benicàssim, que son los que viven en las urbanizaciones de montaña, de Las Palmas, La Parreta, Montornès y el refugio en menor medida, pero también ha sido afectada. Y bueno, pues en vistas de este incidente, lo primero que hicimos fue ponernos a solucionar el suministro del agua y después tener y mantener una reunión con los representantes vecinales, los presidentes de las asociaciones, miembros del equipo de gobierno, técnicos municipales, responsables del centro de salud pública para tranquilizar a los vecinos y también responsables de la empresa concesionaria. Mantuvimos una reunión para al objeto de informar y explicar a los representantes vecinales la incidencia que sufrió el depósito de agua de La Parreta el día 27 de noviembre. Lo que quiero destacar en primer lugar es que desde el primer momento las analíticas confirmaron que no existían ningún elemento contaminante en el agua del depósito, que no existía en ningún momento ningún riesgo de salud para la población. Lo que ocurre es que siguiendo el protocolo sanitario y atendiendo a un principio de prudencia y de responsabilidad, hasta que no se obtuvieron todas las muestras definitivas, no se restableció el suministro de agua. Como digo, fue un ejercicio de responsabilidad, de rigor y sobre todo de protocolos sanitarios. En el incidente se registró en una fase de cloración, de limpieza y cloración del depósito de La Parreta, que es el depósito que suministra agua a la zona de urbanizaciones, en el que se sospechó que se hubiese podido entrar en contacto con el agua algún elemento contaminante. Ante esas sospechas, pues inmediatamente la empresa concesionaria habló con Sanidad Pública, se pusieron en contacto con el ayuntamiento y lo primero fue acotar y cerrar todas las válvulas de suministro que dan que llegan hasta los domicilios desde agua desde ese depósito. Se procedió al vaciado de ese depósito, se procedió a la limpieza, se procedió al llenado en tres ocasiones diferentes, porque lo marca así el protocolo. Estamos hablando de un depósito en el que caben dos piscinas olímpicas de agua, para que nos hagamos la magnitud del problema, con lo cual no es como una piscina que se puede llenar en una mañana. Y esto, bueno, pues provocó pues que incidencias en los vecinos, evidentemente, pero desde el primer momento por parte del ayuntamiento y de la empresa concesionaria se habilitaron y se pusieron a disposición de los vecinos alternativas para el suministro de agua potable, activándose cuatro puntos de suministro repartidos por todas las urbanizaciones, indicándoles a las personas de que de momento el agua no era apta para beber, pero sí para ducharse, para lavarse y, bueno, pues para aseo personal sí. Cuando ya tuvimos el resultado de todas las analíticas, pues ya se procedió a la restauración y al restablecimiento de un agua que nunca estuvo contaminada, pero que por cuestión de protocolo sanitario y por prevención, pues evidentemente había que acotar y cortar.
Ya, lo que pasa es que el susto no te lo quita nadie.
No lo quita nadie, y sobre todo la utilización política que se ha hecho de este tema, creando una alarma innecesaria a los vecinos que no correspondía. Yo creo que en momentos de incidencias de este tipo, en el que todavía no se tienen los datos, no me parece a mí que se tenga que hacer política de un tema como este y aprovechar la coyuntura de este momento para poder sacar rédito donde lo único que se crea es una alarma innecesaria que no corresponde.
Bueno, Susana, que estamos en unas fechas que son entrañables, que son diferentes, y Benicàssim no ha faltado a noticias de otra índole, que tienen un carácter, oiga, más solidario. Ya no solo hablo de Benicàssim solidaria, que bueno, me ha parecido estupendo, fantástico lo que se ha recaudado, que ahora lo comentamos, sino el comienzo, porque a veces también la solidaridad no va solo con lo material. Fíjense, la cátedra CAFO ha empezado un programa de actividades deportivas en Benicàssim para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos. Esto es fabuloso.
Pues sí, el pabellón municipal Torres San Vicente de Benicàssim va a acoger este programa de la cátedra CAFO, que va dirigido pues a la realización de actividades deportivas orientadas a promover los beneficios del deporte y del ejercicio físico para pacientes oncológicos, pero no solo de Benicàssim, sino de toda la comarca. Y hemos conseguido dos grupos de personas, o sea, de 20 personas cada grupo. Ya tenemos dos grupos. Es un buen inicio, pues porque va a permitir que los pacientes oncológicos de Benicàssim y de municipios de alrededor pues ya no tengan que trasladarse quizá a Castellón, y que, bueno, pues vecinos de Oropesa o de Torreblanca les venga, o de Cabanes, les venga mejor venir al polideportivo de Benicàssim. La verdad es que esta es una mejora muy importante que mejora la calidad de vida, que se ha demostrado que la práctica regular de ejercicio se ha demostrado como beneficiosa en tratamientos para pacientes oncológicos. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos y en colaboración entre el Ayuntamiento de Benicàssim y la Cátedra de Actividad Física y Oncológica CAFO de la Fundación José Soriano de la Jaume I, pues hemos puesto en marcha esta iniciativa que, como digo, lo que busca es mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos.
Pues nos ha parecido un detalle también fabuloso. Bueno, Benicàssim Solidaria, es que siempre están haciendo cosas solidarias en Benicàssim, porque yo recuerdo el Manos Unidas, que sí, Caritas, y es igual que sea Santo Tomás de Villanueva, que sea Santáguera, sí, sí, San Antonio sí. También. Pero bueno, ahora Benicàssim Solidaria, y aquí viene, tenemos la Navidad ahí a 5 minutos, ese mercadillo navideño, ha recaudado cerca de 6 millones de pesetas.
Bueno, pues sí, 6 millones de las antiguas pesetas que se dicen pronto, un mercadillo organizado por el Grupo Ibre de la parroquia de Benicàssim desde hace más de 34 años, ¿sí? Que se juntaron un grupo de amigos para realizar manualidades y ponerlas a la venta con la finalidad de financiar algún proyecto en el mundo, ¿no? Gente que no tiene nada. Este año también han aprovechado para recaudar fondos para la Dana, y la verdad es que este tipo de eventos como el mercadillo solidario, que es una de las citas más esperadas en nuestro calendario festivo de Navidad, pues lo que intenta es despertar ese lado más solidario, más generoso, ¿no? Y más altruista y comprometido de las personas. Y la verdad es que yo estoy muy satisfecha porque Benicàssim es un municipio muy solidario, que cada vez que se precisa, los vecinos, las asociaciones, los colectivos acuden al ayuntamiento a cualquier llamamiento. Lo demostramos con el COVID, en el que se repartieron puerta a puerta más de 50.000 mascarillas, y fueron los vecinos de Benicàssim organizados por zonas que lo hicieron, 12.000 menús que también estuvimos repartiendo a las personas más vulnerables para que no salieran de sus casas. En la guerra de Ucrania también colaboraron en la recogida de productos y de ropa, y ahora, pues recientemente con la Dana lo hemos vuelto a demostrar, ¿no? Hemos vuelto a demostrar ese lado más solidario con los vecinos de la provincia hermana de Valencia, y bueno, hemos intentado facilitarles toda la ayuda de la que somos capaces, permaneciendo a su lado, y seguimos a su lado.
Bueno, pues como ven, buenas noticias y solidarias en estas fechas que nos acercan a Nochebuena y nos acercan también a Navidad. Le deseamos tanto a Susana Marqués, al equipo de gobierno, a la corporación municipal y a toda la ciudadanía de Benicàssim una feliz Navidad y un próspero año 2025. Gracias por compartir tantas buenas noticias a lo largo de este año con los oyentes de COPE, alcaldesa y senadora.
Gracias a todos los oyentes de COPE, a todo el equipo de COPE Castellón, y felicidades para todos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos de viernes, es la 1:44 y los viernes es nuestro día oficial del turismo.
Los viernes son de Turiscope. Toda la actualidad turística de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 con Alberto Marco. Turiscope Castellón, con Magnanimous Rural Rooms de Bodegas y Viñedos Mayo García.
Estamos en época de balances y análisis de lo que nos ha dejado el año, pero también de preparativos para el siguiente, que en algunos casos traerá eventos especiales. Y en este caso concreto, nos va a traer magia. Porque un municipio de Castellón va a tener título destacado a partir de la próxima edición de Fitur. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Turiscope Castellón. Nules será el próximo año el pueblo mágico de la Comunidad Valenciana. La localidad de La Plana Baix ha conseguido este reconocimiento gracias a su presencia en la Red de Pueblos Mágicos de España, un ente que congrega hasta 100-150 municipios del país y con raíces en puntos de todo el mundo como México, Chile, Ecuador, Perú o Portugal. Una denominación que estrenarán en la próxima edición en Fitur en enero y que llega además gracias a la votación popular. Nos lo destaca su alcalde, David García.
veritat que molt contents perquè formem part de pràcticament l'inici en l'any 2019 de la xarxa de pobles màgics d'Espanya. I ara pues, vam estar en setembre en Sala de los Atunes en Cádiz, que potser s'ha fet una aprovada en algun poble màgic, no? Però un poc fer valoració i noves accions, no? I s'ha plantejat, se va acordar en l'assemblea, fer una votació popular en cada comunitat autònoma, entre els pobles que es formen part de la red, per a elegir de forma popular, perquè era una votació per internet, era el poble que recollia millors condicions per a tindre el guardó, no? I bueno, pues la sorpresa va ser molt grata quan fa un dia ens van comunicar que Nules havia sigut el poble més votat per als turistes, per als usuaris, com a poble màgic d'enguany, i que, bueno, pues el guardó, com bé dies, pues se'ns entregarà en Gener, en Fitur, en la Fira Internacional de Turisme.
Todo un hito para la localidad que va a ayudar a dar más lumbre al trabajo en este campo que se está impulsando en los últimos años. Todo ello para poner en valor todo su patrimonio y toda su historia.
Pues es importante porque al final es un reconocimiento, ¿no? Muchas veces no nos creemos el potencial que tenim, té que ser gent de fora la que ens diga, si ens recorde el valor que tenim en el municipi, no? I molt espessor, tenim molt de patrimoni, molt ric, de totes les etapes de la història pràcticament, i bueno, pues que una xarxa, no? Del nivell de Port de Màgic d'Espanya, gent molt professional, pues te reconega això, pues sobretot i que se faci, que per mi és més important encara, de forma democràtica, en el vot popular, no? Encara és més important i per tant, pues és un reconeixement que ens donarà pues evidentment publicitat, no? Perquè això pues evidentment, a part de la mitjana de comunicació, tindrà un ressò important en Fitur, no? I al voltant de Fitur, on hi ha moltes empreses turístiques que, bueno, pues que podran conèixer Nules gràcies a això, no? I això pues, és una oportunitat que no tenim que desaprofitar, no? I per nosaltres és molt important.
Y es que, como apunta García, muchas veces ni los vecinos de la propia Nules son capaces de conocer o de analizar el potencial turístico que puede llegar a tener la localidad. Y reconocimientos de este tipo pueden dar el empujón para sentarse como destino para visitantes.
La verdad que ese tipo de noticias pues, bueno, pues, te alegra y sobre todo te da motivos para seguir peleando en ficar en valor el teu patrimonio y poder tener condiciones turísticas, ¿no? Porque Nules es un poble que en eso tiene cara muchas cosas pendientes, no tienen places hoteleras, lo cual es un handicap muy importante y son conscientes de nuestras limitaciones, pero también son conscientes de nuestras fortalezas y posibilidades, ¿no? Y en eso es lo que están trabajando, desde la realidad, desde saber dónde partimos, desde saber que tenía muchísimo por hacer, pero en absoluta conocimiento y compromiso para seguir trabajando en eso.
Para ello, eso sí, el alcalde de Nules ya se autoimpone deberes. Y ahí entra la necesaria mejora, por no decir estreno, ya hemos escuchado, de alojamientos hoteleros. Porque, pese a contar con playa, industria y movimiento económico, los visitantes todavía no pueden pernoctar en la localidad. Y en ello van a trabajar.
Y ahí tenemos pendiente el tema de tindre playas hoteleras, que es un repte que tienen que conseguir. Ahí falta la aportación del sector privado, pero es algo que no han dicho de trabajar en tratar de conseguirlo. Y es un repte que tenim ahí personal que tanto pronto no les té que tindre places hoteleres perquè això és un requisit per a poder arribar a ser nivell de poble turístic, no? A nivell de l'Agència Valenciana de Turisme i el reconeixement al respecte. I anem a seguir treballant en això, anem a aconseguir coses al respecte.
De momento, y mientras espera la iniciativa privada, la pública sí que va actuando. Lo ha hecho este año de la mano de Arqueocas con unas rutas patrimoniales donde ha resultado complicado conseguir plazas. Y es que ya fuera en los blockhouse, en Benicató o en Mascarell, el completo ha sido la tónica predominante en las citas.
Donar a conèixer, no? A través d'aquestes rutes l'objectiu és donar a conèixer el patrimoni que tenim, moltes voltes inclús a la pròpia població, perquè com dic abans, a voltes desconeixem el potencial de lo que tenim, no? I és importantíssim que la gent del poble conegui el que tenim, perquè al final el que no se coneix no se pot valorar, no? I és un dels objectius de les rutes patrimonials. Evidentment, també és un objectiu el atraure a noves persones, a nous turistes, no? I que veig que no és pues, com una opció per eixir de la rutina i per a poder viatjar per la història, perquè al final és el que tenim, no? Tenim moltes coses, la Via Romana de Benicató, el Museu Medallístic Antetegener, Mascarell, els búnkers, els blocaus, tot el patrimoni bèl·lic de la Guerra Civil, l'estanc, les casetes de la primera línia, en fi, etcètera, etcètera.
Y justamente uno de estos puntos, como es la Villa Romana de Benicató, también está de actualidad, y es que el consistorio ha recibido una importante ayuda estatal para seguir con su puesta en valor y recuperación en lo que puede llegar a transformarse en todo un referente turístico.
Y bueno, el nuestro objetivo al final, a marcha de la SOA, a marcha del reconocimiento, es seguir fijando el valor del turismo. Ahora han conseguido, que esto es importante, como han dicho a Fonsir, de fondos europeos, 3 millones de euros, que ya es una resolución definitiva, 3 millones de euros para fijar en valor el Villa Romana de Benicató, lo cual es una inversió importantíssima, la més important que s'ha fet en el patrimoni de Nules en tota la seva història, 3 milions d'euros que van a marcar un antes i un després en esta villa, que és i serà, per suposat, la més important de la província de Castelló després d'esta actuació, no? Pero tan, pues bueno, pues además sí que hice pasos, con día desde el realisme y sobre todo desde el Sagrado Patín, que es un puesto muy bajo en el sentido de que llamo el perfecto.
Vamos ahora a conocer planes para este fin de semana. Y como siempre, 5 van a ser los que os vamos a traer. El primero va a ser en Suera, porque este fin de semana cierran ese ciclo de visitas guiadas gratuitas de Suera Obert Museu del SOM. Desde el pasado mes de octubre han sido más de 70 las personas que han tenido la oportunidad de recorrer los rincones más emblemáticos de la localidad, desde la Iglesia de la Asunción hasta la acogedora tienda de Virginia, todo ello sumergiéndose en la historia y vida cotidiana del siglo XIX en la localidad. La última, mañana a partir de las 11:30, que valdrá como preludio para ese gran Poble al Carrer, que regresará a su fecha clásica el 5 de enero, en esa fiesta de interés turístico autonómico que ya tendremos para abrir el año 2025. Para aquellos que quieran moverse a la montaña, nada mejor que subir al pico más alto de la provincia de Castellón, de la mano del Parc Natural del Peñagolosa. El domingo a las 9 de la mañana está programada una subida al pic de Peñagolosa, una ruta senderista, de dificultad eso sí medio alta, porque hay un desnivel de más de 500 metros, que partirá del centro de interpretación del Parque Natural. Imprescindible llevar ropa cómoda y de abrigo, también calzado adecuado, almuerzo y agua, y con plazas limitadas e inscripción obligatoria, ahí en el teléfono y en el mail del Parque Natural. Mañana tenemos presentación en Viver, en su centro cultural del convento se presenta la app de patrimonio bélico de esta localidad del Alto Palancia. Se podrá localizar a través de esta app y también conocer todo el patrimonio bélico de esta zona, así como completar la visita al Cibal, el centro de interpretación de la batalla de Levante, todo ello a partir del sábado, como decimos, con su presentación. Benicàssim vivirá el solsticio de invierno el domingo y desde bien prontito. A las 8 de la mañana arrancará Sol Invictus en la playa del Boramar, una visita guiada que mostrará la importancia del sol en el avance de la población y que se va a culminar con una sesión de iniciación al yoga, también necesaria inscripción previa. Y lo completamos este repaso pues con un poco de espíritu navideño que nos llega desde Burriana, porque hoy se inaugura la esperada, un año más, Casa de Papá Noel. Situada ahí en la Plaza Mayor, abrirá a las 5 hasta las 9 y durante el fin de semana, sábado y domingo, con horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de la noche. 3 días de apertura con horarios ampliados, pero que seguro que se va a llenar de pequeños y no tan pequeños, con ganas de disfrutar para ese ambiente navideño que tendrá la capital de la Plana Baixa. Y completamos con apuntes de actualidad. El primero nos llega desde el aeropuerto de Castellón, que ha adjudicado a Wizz Air la campaña de crecimiento en el mercado de Rumanía. Por un lado, se va a seguir operando la ruta actual con Bucarest, que dispondrá de un mínimo de 3 frecuencias semanales en temporada de verano y 2 de invierno, una renovación por 4 años, y se pondrá en marcha a partir de abril de 2025 una nueva conexión anual con Cluj-Napoca, el segundo aeropuerto más importante en cuanto a tráfico de pasajeros del país rumano. Esta línea dispondrá de 2 frecuencias semanales durante todo el año. Honda también está de estreno, en este caso con mejoras en su área de servicios para autocaravanas. A partir de ahora cuenta con un servicio de control de acceso a alguna de las 14 plazas con las que cuenta. Y una novedad que podemos tener de cara al próximo año en la zona y el entorno de San Mateu, porque ha anunciado la bodega Besalduc, Pais y Beimun, con una importante cadena hotelera, está evaluando la posibilidad de ejecutar un proyecto de lujo en San Mateu o en alrededores, con vistas a la temporada 2025 o en 2026, y que estaría vinculado al turismo del vino. Ya ha habido contactos entre la propia bodega y técnicos de la cadena hotelera, explorando necesidades, posibles colaboraciones y sinergias. Unas conversaciones que ya han anunciado desde la bodega San Mateu continuarán durante el primer trimestre de 2025. Habrá que ver hacia dónde va este proyecto. Terminamos así Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope. Toda la actualidad turística de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Turiscope Castellón, con Magnanimous Rural Rooms de Bodegas y Viñedos Mayo García.
Palasiet Talasso Clínica y Hotel Benicàssim, tradición e innovación en medicina integrativa. Comparte bienestar físico y emocional con nuestros cheque regalos, tratamientos de estética, antiestrés, talasoterapéutico, pérdida de peso. Regala salud y belleza en un entorno envidiable con vistas al Mediterráneo. Te lo agradecerán. Información en palasiet.com o llamando al 964 300 250.
Estas Navidades vive la magia en el castillo de las 300 Torres de Onda, que se convertirá por primera vez en el campamento real de sus majestades los Reyes Magos. El viernes 3 y sábado 4 de enero, adéntrate en un mundo de ilusión y fantasía, en un entorno único. Actividades para toda la familia, juegos, talleres y un ambiente lleno de sorpresas. No olvides traer tu carta para entregársela a los mensajeros reales. Onda te espera donde la tradición y la magia se encuentran. Ayuntamiento Onda.
Que estas fiestas sean aún más especiales con los productos de congelados Dildecasa, porque cuando hablamos de calidad, hablamos de los sabores que nos hacen sentirnos como en casa. Exquisitos mariscos y pescados ultracongelados, aperitivos, carnes, precocinados y delicatessen. Y si lo que buscas es lo auténtico, no olvides nuestra marca de casa, porque en cada bocado te llevamos el sabor de toda la vida, hecho con cariño y calidad. Estamos en Hermanos Bou. Abrimos nuestra tienda en Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7, sábados de 9 a 2. ¡Felices fiestas!
Casmany Electrodomésticos y Cope con acciones solidarias.
Lleva un juguete nuevo o en buen estado a Casmany Electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y conseguirás que un niño sonría estos días.
Esos juguetes se harán llegar a niños de familias sin recursos.
Entrega tus juguetes solidarios en Casmany Electrodomésticos y harás felices a los más pequeños.
Casmany Electrodomésticos, COPE, y tú, regalando ilusión.
Almendras Marcona de nuestro territorio, miel de romero de Culla, nueces de Zucaina, avellanas de Benasal, mistela de Mas de Rander. Así son los productos de proximidad que utilizan en Turrones Agut de Benlloc para sus elaboraciones. Descúbrelas en turronesagut.com. También tienda online y todo el mes de diciembre en su puesto de venta de la Plaza de Santa Clara junto a las floristerías, con la novedosa crema de turrón para untar en tus desayunos y postres caseros o el pralín de pistacho. Agut de Benlloc, cuarta generación turronera desde 1915.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además, con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340, Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles, y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxón. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxón. Teléfono 964-88-19-19.
El jubileo 2025 está a las puertas. Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, la Iglesia se prepara para este gran acontecimiento convocado por el Papa Francisco. En nuestra diócesis, la apertura será el domingo 29 de diciembre. En Castellón, a las 11:30 de la mañana, comenzará una peregrinación desde la Iglesia de la Purísima Sangre hasta la Concatedral de Santa María. En Segorbe, la peregrinación será a las 6 de la tarde, desde la Capilla del Seminario hasta la Catedral. Ambas Eucaristías estarán presididas por nuestro obispo Casimiro. La diócesis de Segorbe-Castellón te espera para comenzar juntos este año santo lleno de esperanza.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Anem replegant, que ve Pilar Cisneros i Jorge Bustos a continuar el Mediodía COPE. El dilluns estarem en la segona planta, la de l'àmbi cultural del Corte Inglés de Castelló. I és que arriba el moment de lliurar els premis del concurs de dibuix i d'escritura, de literatura nadalenca, que s'ha fet en els col·legis de la ciutat i terme de Castelló. I aquest dia també ens acompanyarà la gent de l'Associació Espanyola contra el Càncer, perquè avui han presentat el que serà la marxa, novena edició de la marxa contra el càncer en Castelló, organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer, que es celebrarà el 11 de febrer a les 11 del matí, amb eixida des del Parc de Ribalta. I avui divendres, a les 7:30, s'inaugura les dècimes jornades de performance de la Fundació Caixa Castelló amb dues accions. És molt interessant tot el que s'ha preparat per part de la Fundació Caixa Castelló. Una jornada de reflexió a través de l'art de la performance sobre la idea de la construcció d'una societat més equilibrada, creativa i orientada al benestar comú. Serà a les 7:30 de la vesprada, esta desena edició. Continua Mediodía COPE amb Pilar Cisneros i Jorge Bustos.